Moltes d'aquestes qüestions, en el fons, com diuen els avis i les àvies, tenen relació amb els diners. Si en tens, la vida és una altra, i la majoria de coses et permeten passar. Si no en tens, tot es fa una miqueta més feixuc. Miquel Forns, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Hi ha alguna cosa de veritat amb aquesta frase de Jordi Mas que el 2013 ens hi va la vida?
Home, evidentment, quan un regidor d'Hisenda doncs fa un tipus de manifestació d'aquestes característiques, és que realment, esclar, que hi ha alguna cosa de veritat. El 2013, per l'Ajuntament de Sitges, és un exercici, més que un any, un exercici econòmic clau per, diguem, posicionar-nos en una situació més còmoda de redreçament de les finances municipals. És en l'exercici en què, degut al pla d'ajustament i degut a les diferents normatives que des del govern espanyol doncs, s'han fet i que alguns municipis, degut a la situació financera tan delicada i tan complexa que tenim, ens hi hem acollit, doncs és l'exercici, diguem, clau per començar a remuntar.
Té alguna part de veritat la frase de Vinyet Lluís, que no manem nosaltres?
Bé, des del moment que t'aculls a un pla i a una legislació superior, hi ha certes decisions, determinades decisions, que no les pots prendre 100% tu, que depenen molt d'aquest pla d'ajust o de la legislació superior. Per exemple, hi ha hagut en aquest últim exercici, hi ha hagut decisions doloroses que s'han pres que han sigut conseqüència d'una normativa que s'ha legislat a nivell estatal. Per tant, poder decisori absolut, l'autonomia local no el té.
En venen més de decisions doloroses?
A nivell estrictament local, algunes se'n derivaran del pressupost 2013 i les tenim sobre la taula. A nivell d'alguna administració superior, en aquest moment les desconeixem, perquè, de fet, el govern d'Espanya una mica ens posa una mica l'ai al cor cada Consell de Ministres que fa, no? I, per tant, les anem coneixent de la mateixa manera que les va coneixent la ciutadania. En aquest sentit, els ajuntaments no tenim cap mena de privilegi de saber-ho abans.
D'entre les moltes xifres que hi ha sobre la taula, n'agafem dues, bàsicament, a partir de les darreres converses. El regidor Jordi Mas ens deia que queden encara 3.600.000 euros, més o menys, per eixugar de dèficit, i que aquests 3.600.000 euros s'han d'eixugar aquest 2013 per mandat de llei, i que, per tant, l'IBI té molt a veure amb la possibilitat d'eixugar això, però no només l'IBI, sinó diguem-ne, la contenció de la despesa de l'Ajuntament, i aquí fiquem una altra xifra, que és aquest 1 milió d'euros que l'Ajuntament planteja rebaixar del capítol 1 del personal municipal. Anem per parts. Vostès s'han reunint ja amb la plataforma per uns impostos i serveis justos. Es varen reunir el passat divendres. Què en va sortir d'aquella reunió?
Bé, faig una prèvia.
Sí.
Quan Vinyet Lluís diu doncs que no tenim poder decisori absolut, quan Jordi Mas diu, manifesta que l'any 2013 és clau en el sentit de sortir d'aquest forat, ve derivat d'això, de que l'any que ve hem d'eixugar 3,6 milions d'euros de dèficit per obligació, per imperatiu legal, i per tant d'això no ens en podem deslliurar. A partir d'aquí, això...
Ha costat d'explicar-ho, això, no?
Tot costa, és que les finances municipals són complexes.
Vull dir, perquè potser quan... explicant-ho així d'entrada, hem de pagar tot això l'any que ve. I no hi ha volta
de fer. Ho hem anat dient sempre, i sempre hem dit hem d'aixugar el dèficit, hem d'anar pagant deute, hi ha un pla d'ajust, el que passa que de vegades, doncs bé, potser sí que ens falta insistir més o explicar-ho de forma més plenament.
Ho dic perquè això ara és un ultimàtum. S'ha de pagar l'any que ve.
S'ha de pagar l'any que ve.
I ja està. Que, no el 2014 que... ni el 15, el 13.
No, l'any que ve, el 13.
El 13 s'han de pagar 3.600.000
milions d'euros. A part de tot el que s'ha de pagar
de
serveis municipals, de serveis obligatoris o no obligatoris, de la plantilla municipal, etc. Aquests 3,6 són obligatoris. I això ens condiciona molt el pressupost del 2013. Ens el condiciona molt. A més, sentències urbanístiques que cauen... En fi, és un paquet molt gros.
Tot allò que pugui caure...
Per això diem que la situació de Sitges és diferent a molts altres municipis, perquè hi ha un deute molt gran, hi ha un dèficit encara no eixugat, i a més té la particularitat de sentències urbanístiques que justament hem tingut doncs, la trista coincidència de que tot passi al mateix moment i que tot ens caigui sobre al mateix moment. No? I tot això limita molt.
D'acord, ja vam quedar d'acord...
Aquesta és la prèvia.
D'acord, ja vam quedar d'acord en que la ciutadania no en té cap culpa d'això, no?
La ciutadania no té cap culpa. Evidentment, la responsabilitat d'unes sentències urbanístiques negatives per l'Ajuntament és de qui en el seu dia va gestionar urbanisme, i per tant dels governs anteriors a qui pertoqui. La situació del deute i del dèficit municipal, qui en té la responsabilitat són els governs anteriors que ens han portat amb aquest pou. Per tant, la ciutadania, en aquest sentit de responsabilitat directa, doncs en queda al marge. Sí que hi ha una responsabilitat de tots d'estar amatents al que passa en la cosa pública. Jo sempre ho he dit, que la ciutadania, tots plegats, no ens podem mai desentendre del que passa en la cosa pública, perquè és de tots. I per tant, sempre hem d'estar amatents al que va passant, en el sentit positiu i en el sentit no tan positiu.
I la responsabilitat del govern actual és?
En aquest moment és sortir del forat. El nostre objectiu principal és no generar més dèficit en cap dels exercicis i anar eixugant aquest dèficit. Anar-lo eixugant garantint, sobretot, aquells serveis que entenem que són bàsics en aquest moment i els que no són obligatoris, que són necessaris per la situació econòmica i social que té el municipi.
Tornem a la reunió del passat divendres amb la plataforma per uns impostos i serveis justos.
Que era la segona que fèiem.
Ens
hem trobat en dues ocasions. Bé, ens trobem doncs que Sitges, les associacions de veïns i algunes entitats urbanístiques d'urbanitzacions o de barris doncs han constituït una plataforma que es diu Plataforma per uns impostos i uns serveis justos, doncs que ens han fet arribar doncs una proposta diferent a la que el govern de Sitges va aprovar en el pla d'ajust. I ara doncs hem iniciat un diàleg, una negociació per veure si és possible arribar doncs a un acord que doncs bàsicament centra el diàleg, la negociació en el tipus de l'IBI que s'aplicaria per l'exercici 2014 i 2015.
O sigui que, d'entrada, tothom està d'acord en què el del 2013 no es tocarà.
Diguem-ne
que s'assumeix la circumstància.
S'assumeix la circumstància per una raó, també d'imperatiu legal, que és que aquells municipis, segons la legislació, que fan una revisió cadastral, tenen de temps fins al 30 de juny, és a dir, fins l'1 de juliol, abans de l'1 de juliol
per aprovar el coeficient
multiplicador de l'exercici anterior, per aprovar el tipus. Val? Això Sitges ho va fer el mes de juny, i en aquell moment no hi va haver doncs ni cap al·legació de cap formació política, ni cap manifestació, ciutadana, que digués doncs que aquell tipus doncs es volia d'una altra manera, o no s'acceptava això.
Tampoc els ciutadans sabien les conseqüències d'aquell tipus en el rebut de l'IBI,
Bé, d'acord, però...
Diguem-ne que la patacada, en el punt de vista dels diners, va venir més tard.
D'acord, podem convenir que realment quan un senador
d'aquestes coses
és quan rep la notificació a casa, però sí que em permetreu manifestar que en cap moment s'ha portat d'amagat que es fes una aprovació d'un tipus, que es fes una revisió cadastral, perquè sempre s'ha dit des dels organismes municipals, des del govern, d'una forma transparent, i que això inevitablement una revisió cadastral i una aplicació del tipus que se'n deriva suposaria pagar més IBI en l'any vinent. Vull dir, això sempre ho hem dit des del primer dia, entre altres coses perquè teníem uns valors desfassats des de feia 18 anys.
Un apunt però que li feia a Jordi Mas. Aquí no val allò de la declaració de nul·litat d'una decisió de ple, encara que després els responsables del cadastre hagin valorat, diguem-ne, el que és el municipi amb un valor més elevat que el que va servir en aquell ple municipal per establir un coeficient multiplicador.
Bé, jo entenc que no. De totes maneres...
Perquè aquell coeficient multiplicador va partir d'uns valors cadastrals que eren uns, i després els responsables del cadastre van establir, diguem-ne, uns valors cadastrals superiors, i per tant, diguem-ne, que fent números sortia una xifra final superior, no? No valdria aquí, vaja, feu aquella cara de dir...
No estic també en disposició com a jurista o com a economista, no sé, de saber exactament si la nul·litat seria o no, això ho deixaria pels tècnics.
En qualsevol cas, diguem-ne que s'assumeix el coeficient multiplicador del 2013
dir,
i les seves conseqüències.
Pel govern i per la banda de la plataforma s'assumeix doncs que degut a que doncs bé, ens trobem a novembre, per tant...
Que no hi ha marxa enrere. Molt bé.
Quina proposta fa la plataforma? Doncs que per l'exercici 2014 i 2015 el tipus baixi. El tipus baixi, se situï al voltant del 0,8 i la proposta del govern és que estem disposats a negociar una rebaixa del tipus. del tipus de l'IBI de l'any 2014-2015. Mm-hmm. La plataforma voldria anar més enllà, sí, perquè entenem que hi ha el pla d'ajust i que va fins l'any 2022, no? Però el govern sempre ha manifestat en aquest sentit que el nostre compromís és el mateix compromís que el mandat municipal. És a dir, si arribéssim a un acord, aquest acord només podria contemplar fins l'any 2015, perquè l'any 2016 no sabem quina correlació de forces hi haurà en el municipi, a l'Ajuntament, i quin govern municipal hi haurà.
Fem-nos
per tant,
efecte,
comprometre'ns
però...
per una cosa que pot quedar en paper mullat.
Fer-nos efecte, però, que diguem-ne, govern i plataforma estan d'acord en parlar sobre el coeficient multiplicador del 2014 i del 2015. Ara suposo que la dialèctica està en establir el coeficient final.
La dialèctica està en establir aquest coeficient final lligat, evidentment, amb els serveis. És a dir, si en aquest moment el debat sobre la taula és els ingressos, derivats, evidentment, de l'impost més universal que tenim i de l'impost majoritari municipal que tenim, que és l'IBI, l'antiga contribució, i que aquests ingressos van, evidentment, lligats doncs, a unes despeses, perquè és la prestació d'uns serveis municipals, òbviament, si parlem en el debat de disminuir, de minvar els ingressos perquè baixem el tipus de l'IBI, hem de posar en el debat els serveis. És a dir, les despeses. En què gastarem aquests diners? Si els ingressos disminueixen, han de disminuir les despeses, lògicament, perquè aquest govern no vol generar dèficit.
D'acord. Suposadament, però, tindríem el dèficit eixugat, perquè estaríem parlant del 2014 i l'Ajuntament hauria eixugat el dèficit del 2013.
Sí, però no l'hem de crear més. És a dir, no podem tenir uns serveis que generin dèficit a partir d'aleshores. Dèficit s'ha d'acabar, no se n'ha de generar. A no ser que hi hagués una agència social justificadíssima derivada d'una catàstrofe que signifiqués que hem de fer una actuació d'aquelles absolutament necessària. Però aquest escenari, ara com ara, no el contemplem. Partim de l'ordinarietat.
Mm-hmm. La plataforma proposa aquest 0,8 de coeficient multiplicador. L'Ajuntament fins on podria arribar?
L'Ajuntament podria arribar fins a un límit que suposés que anés lligat sempre, com dic, amb els serveis.
No és està dir, encara quantificat aquest límit?
Nosaltres n'hem parlat, i a més ho podem dir, perquè a més la plataforma també ho ha fet públic. Hem parlat per l'any 2014 de l'1,09 i per l'any 2015 de l'1,02. I bé, aquesta és l'última xerrada que hi va haver l'any divendres passat, la plataforma s'havia de reunir, penso que ja ho ha fet, i tornant-nos a trobar. Bé, però clar, sempre que anem tocant el tipus a la baixa, això vol dir menys ingressos. I per tant, insisteixo, ja s'ha fet un gran esforç en aquest moment, l'Ajuntament de Sitges, el govern, amb el pressupost que planteja pel 2013, que sigui dit de passada, no anirà al ple de novembre, sinó que anirà al ple de desembre. La intenció inicial era per aquest ple de la setmana que ve, però donada aquesta situació de negociació amb la plataforma, també de negociació, que després si de cas en parlarem, per la part que afecta a la plantilla municipal, doncs hem preferit deixar un mes més de marge i ens en anirem al ple del desembre. Doncs ja es veurà quan presentem l'esborrany o la proposta de pressupost que hi ha hagut una reducció considerable de la despesa corrent, el que es diu el capítol 2 i el capítol 4 del pressupost, que gira al voltant del 40%. És a dir, hi ha un esforç. Però és que ara tenim els serveis municipals, els obligatoris i els no obligatoris, en una situació gairebé límit. Límit. Que reduir-los més voldria dir en algun moment haver de tocar plantilla, en algun moment haver de tocar o tancar algun determinat servei i deixar-lo de prestar.
Tornem a fer un parèntesi. En algun moment amb el regidor Jordi Mas li plantejàvem si hi hauria la possibilitat de vendre patrimoni. Ell no ho descartava.
És una possibilitat.
Abans que tancar un servei, vendre patrimoni?
Jo sempre, amb el tema del patrimoni, sempre m'ha agradat ser molt prudent, perquè de vegades el que és pa per avui és fam per demà. Per tant, hem de vigilar molt què es ven, de la manera que es ven, i més amb la situació d'avui en dia, que no sigui mal vendre. Però és una possibilitat. És una possibilitat que es contempla. El govern anterior la practicava molt. La venda de patrimoni es feia servir habitualment per quadrar el pressupost. Vull dir, això no seria cap novetat gestionant per socialistes, però en el nostre cas som bastant prudents. Fixi's que en cap moment ho posem en el debat per fins que no veiéssim que realment hi hagués una parcel·la, una finca de la qual se'n pogués treure un fruit realment que fos, és a dir, prudent, no mal vendre.
En algun moment la plataforma ha demanat que sigui el propi alcalde qui prengui les regnes d'aquesta negociació?
Bé, sempre es focalitza en l'alcaldia aquestes coses. Jo recordo l'audiència pública que es va celebrar sobre els valors cadastrals i l'IBI, que la convocava la regidoria d'Hisenda, doncs hi va haver qui es va queixar de perquè l'alcalde no hi era. No era una audiència pública convocada per l'alcaldia com l'anterior, aquesta era convocada per la regidoria d'Hisenda i lògicament doncs el regidor d'Hisenda és qui la presidia. En aquell moment algú va dir on era l'alcalde i que hagués preferit que l'alcalde hi fos i això, no?
Ja ho sabeu que quan la gent s'enfada vol veure l'alcalde.
Oi? Lògicament. Jo assisteixo a totes les reunions de negociació de la plataforma, a totes hi he estat, a totes hi continuaré sent, i intervinc en el diàleg d'allò quan s'escau, igual que ho van fent, hi ha un portaveu de la plataforma i en algun moment doncs, no parla el portaveu i parlen els altres representants.
Per matisar-ho, però, l'alcalde no decidirà res que no sigui amb el vistiplau del regidor d'Hisenda?
L'alcalde no decidirà res que no s'hagi compartit prèviament amb el govern de Sitges.
A partir del criteri del regidor d'Hisenda?
Evidentment, el criteri del regidor d'Hisenda pesa, evidentment. És el gestor polític de la Hisenda municipal. Però les decisions polítiques són del govern municipal, no únicament del regidor d'Hisenda.
Demà a primera hora teniu una altra reunió amb els representants dels treballadors de l'Ajuntament. Si per l'alcalde fos, aquest milió d'euros que s'ha de rebaixar del capítol 1 s'hauria de repercutir en tots els treballadors?
Vull insistir en que la reducció que hi ha hagut de tot el pressupost, degut a que hi ha aquesta minva d'ingressos, degut a que hi ha una situació de dèficit de deute molt gran que ens ofega, hi ha hagut un esforç molt gran per part de totes les regidories, de tots els serveis municipals que es presten, per tal de que realment la despesa fos molt menor. Situem-la al voltant del 40%, la reducció. Ara el que ens proposem és que l'apartat de personal de la plantilla tingui una reducció al voltant del 10%. Per tant, la minva en aquest sentit, en comparació amb altres capítols del pressupost, és més petita. A mi m'agradaria, igual que vam fer l'any passat, que aquesta aplicació, aquesta reducció, fos solidària entre tots els treballadors i treballadores de l'Ajuntament.
Inclosos funcionaris.
Inclosos els funcionaris, és a dir, laborals, interins, funcionaris...
Tots plegats, vaja.
Tots plegats.
Inclús els regidors?
Inclús els regidors. De fet, els regidors, voluntàriament, d'aquest exercici 2012, la paga extraordinària de Nadal la vam retirar, la vam anul·lar i vam renunciar. Es va posar pel ple.
Us heu trobat algú que us digués, només faltaria?
Jo no sé si només faltaria. Hi ha ajuntaments que no ho han fet. Hi ha ajuntaments amb una situació similar a la nostra que no ho han fet. Per tant, bé, aquí ha hagut una decisió política, s'ha fet, i en aquest sentit, per tant, també compartiria doncs, que hi hagués una opinió generalitzada de que els regidors també entréssim dintre d'aquest paquet global, diguem, de tot el consistori, fa una rebaixa solidària de la seva dedicació. Perquè el que estaríem parlant és això, és a dir, la proposta que el govern de Sitges ha posat sobre la taula i que no està tancada com algun grup municipal de l'oposició interessadament ha volgut vendre, no s'ha pres cap decisió, s'ha posat sobre la taula aquesta possibilitat de que hi hagi una reducció de dedicació i, per tant, de sou. En el cas dels regidors, en honor a la veritat s'hauria de dir, una dedicació menor dels regidors, sapiguent que moltes vegades això no es pot aplicar, perquè no és només les hores que els regidors fan de treball, diguem, a les dependències municipals, sinó que per representativitat del consistori, molt sovint es treballen moltes més hores dintre la jornada laboral i en caps de setmana i festius.
Suposo, això, però, que uns altres ho diran.
Vull dir que la reducció en aquest sentit sí. És molt difícil de justificar. Però aquí com afectaria el sou només.
Però com diu la dita castellana, cada cargo tiene su carga, no?
Evidentment. Però ho dic perquè algú no es pugui pensar que si hagués una reducció del 15% dels regidors que deixaran d'anar als actes, no, els regidors, no? Els regidors continuaran
forma
anar
part
allà,
de la condició,
part del càrrec, forma part de la condició, el que afectaria és directament el sol.
D'acord. Tornem a aquesta qüestió de, o bé, el que plantejava aquesta informació d'Eix Diari, la reducció d'un 47 treballadors, o bé la reducció d'un 15% de sou en el cas de treballadors interins i treballadors laborals. Sobre la taula hi ha això, que marxin 47 persones o que redueixi el 15% del sou a treballadors interins i laborals?
Sobre la taula, de partida, hi ha la reducció solidària entre el personal no funcionari de carrera del 15% de la dedicació i, per tant, del sou.
D'acord.
Això és el que ens agradaria el govern i el que hem proposat.
Però l'alcalde
encara ens agradaria, mm-hmm. que voluntàriament els funcionaris de carrera s'hi afegissin, i com que seria poc menys de la meitat de la plantilla municipal, estaríem dient que llavors la reducció seria més petita.
Òbviament, si perquè seria compartida per
seria
tothom.
Seria al voltant del 8%. Del 8%. Això és el que ens agradaria.
D'acord.
I això ho diem perquè aquesta reducció de poc més d'un milió d'euros s'ha de fer, entenem que s'ha de fer, perquè en aquests últims anys la plantilla ha crescut exponencialment. Si ens anem a la plantilla anterior del 2003, ara veurem que la plantilla ha crescut amb més de 100 treballadors i treballadores. Que potser en algun moment algun govern podia creure que era justificada pel volum que hi havia d'activitat. Podia creure-ho. Si més no, és més que discutible. Jo aleshores era oposició i ja ho trobava excessiu, sobretot per la duplicitat que es feia d'estructura i de serveis i de costos, etc., amb les empreses municipals. Però bueno, en qualsevol cas era el criteri del govern. Però a dia d'avui, aquesta plantilla, en aquest sentit, hi ha una sobredimensió de costos que realment doncs, s'ha de reduir. I per això fem aquesta proposta de reduir un 10%. El que costa. Garantint, mm-hmm. per això, garantint d'aquesta manera també que continuï l'activitat i el funcionament dels serveis municipals. Això sempre.
Aquest plantejament que fèieu a l'entorn de que tothom d'una forma solidària, que tots els treballadors diguem-ne rebaixin i així aquest milió d'euros repercuteixi en tothom, des d'un punt de vista legal, amb el funcionariat no es podria fer d'entrada, sinó que l'única forma de poder-ho fer és, d'alguna manera, exhortant a la col·laboració, a l'empatia col·lectiva, per dir-ho d'alguna forma?
Així mateix?
Dic,
Nosaltres, lògicament, quan vam veure de quina manera podríem aplicar aquesta reducció que no suposessin acomiadaments, vam fer una consulta a la Direcció General de Relacions Laborals de la Generalitat perquè una mica ens assessorés amb les possibilitats que hi ha. No? I li vam fer el plantejament de la reducció general i ens van dir, aneu alerta que el sou dels funcionaris de carrera no el podeu tocar. No és tan fàcil.
És a dir, l'única forma de tocar-los que voluntàriament...
Exacte, vull dir, és a dir, vosaltres, l'Ajuntament pot tocar el sou dels laborals, dels interins, però els funcionaris de carrera no. Ara, si a nivell voluntari s'hi accedeix, doncs bé, aquí tindríem un marge de maniobra.
D'acord.
S'hauria d'acabar de polir i veure...
Si jo fos funcionari i digués, alcalde, jo vull col·laborar, jo puc signar un document en el qual em comprometi... Tal, etc.
Entenem pel punt de partida que sí, hauríem de detallar-ho. Això, la manera que se'n diu o que es denomina, diguem, a nivell tècnic, és la inaplicació del conveni. Perquè aquesta fórmula, en aquest moment en què ens trobem en aquesta situació financera de l'Ajuntament, l'estem aplicant també, si em permeten, aquesta inaplicació l'estem, diguem, fent en altres situacions o en altres serveis municipals. Per exemple, formem part d'un consorci de la televisió comarcal. Uh-huh. En aquest consorci vam pactar en el seu dia doncs, una sèrie de condicions, una sèrie de finançament que portàvem als diferents municipis.
Ara ens hi posarem,
Com que el govern de Sitges ha decidit doncs, marxar d'aquest consorci perquè no podem fer front a la càrrega financera que ens suposa, a la despesa que ens suposa, aquest consorci, uh-huh. doncs inapliquem el conveni i ens anem, renunciem. És a dir, que no només ho estem fent en l'àmbit laboral dels treballadors, sinó que en els altres àmbits dels serveis també per intentar reduir tota la despesa de l'Ajuntament.
Una pregunta, però, que té molta relació doncs, amb aquest moment en què es demana un cert esperit de col·laboració col·lectiva i una decisió o una sortida a aquesta situació que pot acabar dividint, d'alguna manera, la plantilla de l'Ajuntament entre aquells als quals, diguem-ne, per la pròpia condició se'ls ha rebaixat o se'ls pot rebaixar el sou, i aquells aquí, per la pròpia condició, no se'ls pot tocar el sou. I, per tant, diguem-ne que quedaria dividida la plantilla de l'Ajuntament entre aquells a qui no se'ls ha tocat res perquè per llei no es pot tocar, i aquells a qui se'ls ha tocat perquè per llei es pot tocar. Això jo no sé si des d'un punt de vista d'organització de la pròpia empresa i de demanar un cert esperit de solidaritat col·lectiva o de treball pot resultar bastant difícil d'administrar en el futur.
Bé, és que hem de partir de que no és... És a dir, aquesta situació de divisió, diguem, o de diferenciació entre els dos col·lectius de treballadors no és una diferència que ve creada per aquesta situació. És a dir, en el col·lectiu de la funció pública municipal, no de Sitges, sinó de tot mm-hmm. l'Estat, existeix aquesta diferenciació. No és el mateix el personal laboral que el personal funcionari. No és el mateix el personal funcionari que el personal laboral. Aleshores, degut a la pròpia normativa, legislació de la funció pública, doncs bé, ens trobem en aquest sentit collats. Per això apel·lem a la solidaritat de tots.
Batu a l'olla, quin greuge comparatiu, però, eh?
Sí, però insisteixo,
perquè, perquè més d'un treballador...
D'entrada no està creat per la situació financera.
Però...
Quan la situació era bona, aquesta diferenciació ja hi era.
Però des del punt de... Sí, però quan la també situació era bona, a ningú li demanaven, diguem-ne, renúncies de sou.
Bé, i els accessos també són diferents.
Sí, no, està clar.
És el mateix fer un concurs de mèrits que un concurs d'oposició.
Està clar, però com que en el concurs de mèrit o el concurs d'oposició ja ningú ara se'n preocupa de com va entrar aquí cadascú.
Bé, però hem d'apel·lar al record també.
D'acord, perquè... esclar, sí, precisament tampoc... més d'un podria apel·lar al record, oi? Però a partir del que ens dèieu que ara estem així, més d'un pot pensar, sempre acaben pagant la balda més dèbil d'aquesta cadena?
Miri, jo sincerament, moltes vegades amb això hi penso. Hi penso, i amb aquesta maleïda crisi de vegades fa que hagi de respondre afirmativament el que em diu.
Que sempre acaba pagant...
En tot l'àmbit social, el que més pesa de vegades en la consciència és això que m'acaba de dir.
És que està pagant la part més dèbil...
En tot l'àmbit social.
En tot l'àmbit social.
Social afectat per la crisi. També en l'àmbit municipal. Uh-huh. És a dir, la part més dèbil de l'administració, pública i política, d'aquest país, són els ajuntaments.
Tindria, per tant, una certa lògica que la ciutadania plantegés a la classe política dir, bé, està en les seves mans també poder variar, poder compensar, poder fer alguna cosa per evitar aquests greuges comparatius tan, tan punyents, no?
Totalment. Totalment.
Com creieu que acabarà això?
Bé, per la part nostra, per la part del govern, insistirem com vam fer l'any passat, en què realment es pugui aplicar defensarem que es pugui aplicar d'una manera solidària, com entenem que estem fent en tot l'àmbit pressupostari. És a dir, no estem només afectant a uns serveis concrets, a uns apartats concrets, sinó que intentem que la rebaixa de la despesa per anar corregint el dèficit i la situació financera, per assegurar-nos que els exercicis d'aquí en endavant siguin millors, que realment aquest poble pugui tornar a invertir en activitat econòmica, invertir en millors serveis, i això, doncs realment els esforços van centrats aquí. Per tant, jo espero que realment ens en sortim via la negociació i el pacte.
Us ha arribat algun input des del punt de vista del cos de funcionaris de l'Ajuntament? Sobre...
No, jo en aquest moment no he mantingut en converses directes ni amb la part, ni amb el comitè d'empresa, ni amb la junta de personal, que és la part dels funcionaris, per d'una manera això ho ha portat directament el regidor Magí el Mirall, el regidor d'Organització i Recursos Humans. Si bé, sí que demà tant el regidor d'Hisenda com el regidor de Recursos Humans, com jo mateix, ens reunirem amb els representants, els treballadors, per parlar-ne, no? Però aquests dies previs, doncs la relació l'ha tingut, com és habitual, en el marc de la mesa de negociació habitual, ordinària, que té aquest ajuntament, el regidor Magí el Mirall.
Us ve al cap la signatura d'aquell pacte l'any passat?
Lògicament. És que la memòria és tan recent de tot, és tan recent perquè els canvis en els quals ens estem conduint i la situació és tan complexa i cada vegada més delicada, que realment la memòria és molt recent, perquè fa molt poc temps de tot.
Millor no escriure res als programes electorals davant aquestes circumstàncies.
No, tampoc hi estic d'acord amb això. Tampoc hi estic d'acord. Una ha de saber el que... com a mínim, els plantejaments inicials pels quals doncs, un es presenta en unes eleccions i què és el que vol fer de bo per aquell municipi. De vegades per això un s'ha de corregir. Ha de corregir. És cert, eh? És cert.
Mirem si hi ha una llum al final del túnel. Ens fem l'efecte que el 2013 l'Ajuntament eixuga, vaja, gairebé diríem que ho podem assegurar, perquè com que l'Estat diu que ho ha de fer, perquè si no hi haurà clatellades o més clatellades, i ens sembla l'efecte...
Perdoni, sí. Això no assegura res, és a dir, això d'anar amb una gestió del dia a dia que sigui rigorosa, que sigui molt controlada. Hi ha municipis que no ho han fet i estan intervinguts, i per aquí la vora n'hi ha alguns, eh? Per tant, no assegura res que la llei ho digui. El govern que hi ha al capdavant ho ha d'aplicar de forma rigorosa, i aquest és el nostre compromís. Per sortir d'aquest forat, entenem que passat el 2013 estarem en disposició, com vam dir també en el seu dia, quan vam presentar el pla de mandat, que és que l'any 2012 i 2013 serien anys durs, serien anys d'estreny en el cinturó, però que el 2014 i 2015 serien uns exercicis que ens permetrien un cert respir i una inversió positiva per sortir del forat.
Doncs anem precisament per això. Ens imaginem que amb unes certes garanties de previsió, l'any que ve a aquesta hora, vostè està aquí, servidor està aquí, tots nosaltres estem aquí, i podem plantejar que de cara al 2014 aquells treballadors que han fet l'esforç poden tornar a plantejar recuperar nivell adquisitiu?
M'agradaria molt. M'agradaria molt que el poder adquisitiu de, doncs, que es perd ara treballadors i treballadores i de qualsevol àmbit, doncs el més aviat possible fos recuperable. De fet, el govern des del minut zero, des del primer dia, està aplicant política d'austeritat en el sentit més positiu de poder sortir del forat el més aviat possible. Jo sempre recordo que quan vam prendre posició del govern, aquest govern pagava als proveïdors, a les empreses que presten serveis i que treballen per l'Ajuntament de Sitges, proveïdors, petit i mitjana empresa, autònoms de Sitges i la comarca, trigava 2 anys en pagar les factures, entre 24 i 30 mesos. 2 anys i mig en pagar les factures. Avui en dia les paguem a 4 mesos. Hi ha hagut un canvi notable en 1 any i mig. Un canvi molt notable. Per tant, si continuem en aquesta línia, estarem afavorint també tot el moviment, tota l'activitat econòmica que volem que en el fons funcioni en el nostre poble, no més enllà de l'Ajuntament, del funcionament intern de l'Ajuntament.
Anem a posar els dos plats de la balança entre aixugar el deute el més aviat possible, sigui per manament legal de l'Estat, sigui per qui sigui, i les conseqüències socials que pot tenir aquest esforç. Esclar, on està el nivell d'equilibri aquí?
El nivell d'equilibri el posem sobretot en les prioritats polítiques, en aquest sentit. És a dir, el govern, juntament amb tot això, el que ha fet és una reflexió d'on el poc diner que hi ha, on l'invertim o a què el dediquem. Invertim, volem dir, en el sentit de dedicar, no en fer nova inversió de nous equipaments, que en aquest moment tot això, res de res, més enllà de la rehabilitació de la biblioteca Santiago Rusiñol i unes certes urgències que hi ha en aquest moment. Però, és a dir, quines prioritats polítiques tenim en aquest moment sobre la taula? Una d'elles és benestar i família. És a dir, una de les regidories que veurà incrementada notablement l'aportació econòmica, la disponibilitat econòmica del pressupost, serà benestar i família. Això va derivat, evidentment, a l'establiment del carnet blau, un carnet pensat per a les rendes més baixes perquè tinguin un seguit de bonificacions en taxes i preus públics municipals i ajuts directes a aquella família que realment li fa més falta. Aquest serà un dels capítols, doncs, que es veurà incrementat. Evidentment, tot el que genera activitat econòmica intentarem mantenir-lo i, si pot ser, incrementar-lo. Així com també la seguretat i un dels aspectes que més n'hem parlat aquest estiu, que està la neteja. La neteja serà també un dels capítols que lògicament també haurem de mirar-nos amb lupa i de derivat del nou pla de servei que hi haurà l'any que ve i que ja en parlarem en deteniment quan pertoqui, doncs lògicament això voldrà dir una certa dedicació econòmica perquè és una de les prioritats que tenim sobre la taula en aquest moment.
O sigui, benestar i família, seguretat i neteja? Bàsicament els tres eixos
i activitat i promoció econòmica. No hem d'oblidar quina és la nostra major activitat. Per tant, el turisme, tot el que sigui relacionat amb el turisme i per tant amb la gestió de l'agència de turisme, lògicament tindrà una dedicació també especial en el pressupost.
No sabem si us ha passat, però com que a nosaltres ens ha passat, us ha preguntat algú pel carrer si el carnaval l'any que ve es podrà veure per televisió?
Sí, és la festa major també m'ho han preguntat. L'interès que té el govern de Sitges és que això pugui passar. Com fer-ho? I quant costa? Aquest és el que tenim sobre la taula. Quan el govern de Sitges pren la decisió de que en aquest moment aportar més de 200.000 euros a la televisió comarcal és una situació que no podem fer perquè realment encara no hem pagat aquest any, som dels ajuntaments que més diners deu al Consorci de la Televisió Comarcal, doncs pren la determinació de que realment els serveis s'han de redimensionar, s'han de fer més petits. Això ens ha comportat la decisió dolorosa, també ho haig de dir, de marxar de la televisió comarcal, perquè nosaltres, Sitges, som pares d'aquesta televisió. I, per tant, la decisió d'haver de marxar és dolorosa. Però entenem que en aquest moment hem de fer una televisió més a la mida de les possibilitats del municipi perquè el govern de Sitges continua apostant per tenir una ràdio i una televisió públiques municipals. Evidentment, amb un format tecnològic diferent, potser estarem dient que haurem de renunciar temporalment a la senyal de TDT i haurem d'emetre doncs, via internet, etc. No descartant que en moments puntuals com Carnaval o altres moments doncs, puguem conveniar de fer alguna emissió via la freqüència de TDT. Tot això està per veure. Però en qualsevol cas...
Cert esperit de telefot, voleu dir? Quasi.
Per què no?
Per què no?
Perquè no? Estem tornant a aquelles èpoques.
Potser és que no haguéssim hagut mai de marxar d'aquelles èpoques.
Que passa que quan un està en una etapa d'expansió i de creixement, de vegades, si no posa el fre de mà, amb segons quines coses, doncs bé, acaba passant el que ha passat, no? Però realment tornem amb un seguit, tornem amb un estadi, estem ja en un estadi en què realment les coses doncs es fan d'una altra manera, més petites, però l'important és que no es deixin de fer si considerem que allò és essencial. Nosaltres entenem que tenir mitjans de comunicació públics municipals és essencial, apostem per tenir una ràdio i una tele optimitzant recursos tant humans com materials com econòmics, en detriment d'altres coses. Per exemple, el butlletí municipal en aquesta legislatura no s'ha fet i no se'n farà, a no ser que es faci algun d'electrònic, que el cost pugui ser doncs molt barat. Aquesta és la situació.
Algú ens comentava que hi ha una inversió de 48 milions d'euros que està pensant en Sitges.
Carai. Posarem la catifa vermella.
Home, ja m'ho suposo que la posarà.
Posarem la catifa vermella.
Perquè no l'agafi algú altre.
Clar.
No l'agafi algú altre. Hi ha alguna cosa d'això?
Des del minut zero també de l'inici de legislatura, aquest govern treballa amb la implementació a Sitges d'inversions que puguin ser positives i que siguin absolutament convivencials, complementàries de la nostra oferta turística. Per tant, és cert que doncs, en el marc també d'aquest programa que li diem Sitges Investor, que el que fa és plantejar doncs, quines oportunitats hi ha de negoci en el nostre municipi que puguin generar llocs de treball d'acord amb els objectius del pla de mandat, doncs bé, anem bellugant-nos, doncs, seient amb el sector privat doncs, per atraure aquestes inversions i intentar que tirin endavant. I jo vaig dir que si tot va bé i res es torça, doncs probablement els propers mesos podríem anunciar algunes bones notícies que bona falta ens fan.
N'hi ha, vaja, deu ser una bona notícia perquè us ha canviat fins i tot el color de la cara, aquí no hi ha una càmera, i això no és televisió en colors, que dirien les iaies, oi? Però, diguem-ne, fèieu tota l'expressió de cara de dir això va bé.
Soc prudent, ho sabeu. Soc prudent i, per tant, aviam si passat festes podem començar l'any nou amb bones notícies.
Seria una bona notícia?
Sempre ho són, sí. Ja... Deixeu-me la prudència.
Sí, home.
S'han torçat tantes coses en aquest municipi.
Home, i les que es torcen cada dia.
S'han torçat moltíssimes.
Hi ha pretendents per aquesta inversió? Vull dir que si hi ha competidors, si hi ha...
Bé, és que realment de vegades quan tens realment una idea bona i quan tens una ubicació encara més bona, doncs lògicament doncs hi pot haver diferents empreses interessades, però insisteixo, han d'anar sempre d'acord amb els objectius del pla de mandat, amb el que planteja i amb la realitat del municipi i les necessitats del municipi. Per tant, aquesta és la partida, diguem, que tenim sobre la taula.
D'acord.
Siguem prudents tots plegats per això, perquè... no m'agradaria repetir capítols d'aquest municipi d'infausta memòria com tot el capítol de Qualia, amb una festa inclosa al Patxà que va costar més de 50.000 euros i que no va servir per res. Això aquest govern no ho farà. Si hi ha alguna bona notícia en aquest sentit, s'anunciarà quan pertoqui, però no es faran festes de 50.000 euros com feia el govern socialista, que després van quedar amb no res.
Es va fer bé en el seu dia el Consorci del Club Natació?
Es va fer en aquell moment el que hi havia a les mans, el que hi havia a les mans per poder sortir del sotrac que suposava la situació econòmica del club i també el sotrac econòmic de l'Ajuntament. Aquella operació va ser beneficiosa pel Club Natació, però també ho va ser per l'Ajuntament, perquè aquella operació va suposar també un ingrés extraordinari de préstec, via préstec, per l'Ajuntament, amb una entitat d'estalvi, Caixa Navarra. Però van quedar serveis per fer. El govern anterior no ho va explicar tot. I llavors, quan aquesta política...
Tot i que es va aprovar per unanimitat,
sí,
d'aquell consorci. Eh?
Correcte. Però el govern anterior no ho va explicar tot. I aleshores, un cop doncs, amb aquesta política de revisió que fa el govern actual de la gestió socialista, en tot allò que detecta que hi pot haver alguna cosa doncs, que no acabi de quadrar, doncs, auditant les coses, doncs hem vist que no estava completada l'acció del Consorci i, per tant, ara doncs, estem en aquest procés de completar-ho.
Li preguntàvem a la regidora Vinyet Lluís, no va haver ningú dins la casa que veiés que aquell procés tenia algun...
No hi va haver ningú dins la casa que veiés que el procés de Sitges Reference anava pel pedregar. No hi va haver ningú a la casa que veiés que tota la gestió de la societat Sitges Model 21 anava pel pedregar. No hi va haver ningú a la casa, etcètera, etcètera, etcètera. L'oposició ho veia, eh? I ho deia. amb un exercici potser de memòria hauríem de revisar les actes municipals. Però les coses van anar com van anar. El govern socialista tenia majoria, tirava pel dret, Iniciativa s'hi afegia, evidentment, tot i que el seu món era un altre. I així van anar les coses. I ara ho paguem. Ara ho paguem. Per això estem en aquest procés de revisar-ho, de revisar-ho i realment, de si hi ha alguna cosa que no, que s'ha fet de forma incorrecta, doncs posar-ho en mans de l'administració que pertoqui.
I hi havia responsables tècnics que ho van validar?
Això ho dirà la justícia en el seu dia, si s'hi arriba. De fet, en aquest moment tenim coses sobre la taula, assumptes sobre la taula que la mateixa fiscalia ha actuat i que fins i tot doncs, està observant la gestió tècnica. Bé, ho dirà la justícia. Nosaltres, insisteixo, el govern de Sitges actual, tot allò que detecta que pot haver-hi alguna irregularitat, ho posa en mans de l'administració de justícia perquè determini si realment s'ha fet ben fet o no s'ha fet. Si està fet mal fet, que es depurin responsabilitats. Si s'ha fet ben fet, pau i després glòria.
Ens queda un minut. Alguna novetat sobre l'hotel de l'Avinguda de Sofia?
A dia d'avui no. La posició del govern de Sitges és la mateixa, ser fidels a la legalitat i dintre del marge de la legalitat doncs, facilitar doncs, que l'hotel doncs, quan la promoció ho vulgui, doncs, pugui obrir d'acord amb la legalitat i l'aplicació de la legalitat i dels autos que la justícia ha dictaminat.
No s'han trobat més propietat i Ajuntament?
No, sé que hi ha hagut converses amb directament amb la regidoria, turisme, amb territori i sostenibilitat, però vaja, no tinc cap més novetat ara en aquest moment.
D'acord, tampoc fa massa falta perquè això està en l'àmbit judicial?
Hi ha una part que està en l'àmbit judicial, però la part d'obertura de l'hotel no està en l'àmbit judicial. I, per tant, si la promotora vol obrir l'hotel, doncs ja sap que si ho fa d'acord amb la legalitat i amb les disposicions judicials, doncs el govern no hi posarà pas pals a les rodes.
Canviem de registre. Teniu 30 segons per dir-nos quina sensació va tenir un candeler ahir en l'enterrament de Dani Barrachina.
Jo crec que és la moixiganga que he vist a la meva vida amb les cares més desencaixades de tot. Mira que he ballat anys la moixiganga i vist la seriositat, la compostura d'una colla sempre al peu del canó per Sant Bartomeu i Santa Tecla i ahir l'acomiadament d'en Dani va ser una moixiganga que, si em permeten l'expressió, crec que només Nostre Senyor va aguantar aquella moixiganga perquè va ser molt colpidora. Trameto des d'aquí una abraçada molt forta a tota la família, a tots els amics, perquè realment ha sigut un cop molt fort la mort d'en Dani.
Són les 11. Alcalde, gràcies.
A vosaltres.
Fins la propera. En 5 minuts tornem. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.